Ràdio Estel.
Avui hem sentit un Mariano Rajoy obsolet al Congrés dels Diputats. En el que era el seu primer debat de política general, el president del govern espanyol ha anunciat mesures per ajudar els autònoms, els pimes, com també els joves. Unes mesures que de primera semblen bones, tot i que ja veurem si es posen a la pràctica. Tot això, segons ha afirmat Rajoy, a partir de l'any 2014. D'altra banda, el cap de l'executiu espanyol ha obviat no parlar d'una de les realitats més latents a l'estat espanyol. Pel Congrés no ha comparegut ni Bárcenas ni els desnonaments. Això sí, en comptes d'un discurs d'un president, ens ha sonat més a un discurs de l'oposició. Amb oposició no es reconstrueix una societat. El discurs de Mariano Rajoy ha estat ancorat en el «Vaya ser senyor Zapatero», que no pas en un «Yes we can», fet que lamentem. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades del dia, un dimecres marcat pel primer discurs de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol en el debat de política general al Congrés dels Diputats. A les vies de 7:45 tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, Sara?
Doncs molt bé, moltes ganes de que el nostre convidat ens digui què en pensa d'aquest debat.
Bé, ara tot seguit desvetllarem la identitat del nostre convidat, però Sara, ja et veig amb cara de fred avui, eh?
És una mica, estic una mica cansada avui, Mercè. La veritat és que tant de debat.
Tantes hores. T'estàs preparant pel cap de setmana perquè, atenció, baixen les temperatures després.
Molt. Ara ho sentirem en el temps,
Mercè. Ara ho sentirem. Per tant, Sara, tu ja has tret la roba d'hivern que ja ens vas dir que l'havies guardat?
Sí, tot preparat ja.
Tot preparat.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic IMBA, també és director general de Jubilar-se en Casa, que és una empresa de serveis d'assessorament a gent gran i als seus familiars. Entre les seves aficions hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça. I es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I si voleu, podeu seguir-lo al Twitter a @JosepJorge. Bona tarda.
Bona tarda.
T'has preparat pel Barça ja?
Preparadíssim. Diguem-ne, segurament serà l'única alegria que potser ens donaran avui.
Així ho creus, Josep?
Sí, perquè si hem d'esperar alegries d'aquest debat tan de tirar-se el pap pels caps de tots ells, doncs malament rei.
Han sortit, han tret al cap les pensions en aquest debat.
I tant.
Quina conclusió en treus per això?
Doncs que l'obvi és que si continuem tal com estem, no tindrem pensions, però hem de buscar-li solucions. O sigui que més val a fer aparèixer els problemes, si pot ser, amb temps suficient com per intentar-los resoldre.
Doncs avui compartirem les notícies del dia amb Josep Jorge. Ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Però abans la Sara ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Mariano Rajoy ha encetat el seu primer debat de política general al Congrés dels Diputats com a president del govern espanyol en clau econòmica descrivint la situació desastrosa amb què assegura que es va trobar quan va arribar al poder. Rajoy ha titllat de desastrosa, com dèiem, aquesta situació i ha dit que no permet ni un minut de relaxació. Avançarà ara cap a una ofensiva contra l'atur, especialment el juvenil, els autònoms i la petita i mitjana empresa. I per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmat que des que Mariano Rajoy va arribar al poder ara fa poc més d'un any, res està millor que ara fa un any i tot i que l'important, això sí, està pitjor. Rubalcaba també ha denunciat que Espanya no només ha de fer front a una crisi econòmica, política i social, sinó també a una crisi moral per la corrupció en referència al cas Bárcenas, del qual no s'ha parlat. Per tot plegat, li ha tornat a demanar que dimiteixi. I precisament sobre aquest tema, la Fiscalia Anticorrupció considera que existeixen múltiples i contundents indicis de la comissió de diferents delictes per part de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, imputat, recordem, en el cas Gürtel. Així ho exposa en un escrit presentat al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. El fiscal, però, creu que encara és prematur pronunciar-se sobre les mesures cautelars demanades contra l'exsenador popular. I mentrestant, a casa nostra, el líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, ha demanat l'abdicació del rei Joan Carles, ho ha dit durant un dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. El líder del PSC ha dit que Joan Carles va contribuir molt al seu dia a la democràcia, però que ara ja ha arribat l'hora del canvi al capdavant de la monarquia espanyola. Jutges, magistrats i fiscals han començat aquest migdia una jornada de vaga per protestar contra la política del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. La vaga l'estan seguint uns 2.500 jutges i fiscals de tot l'estat, un 62%, segons calculen els portaveus de les associacions progressistes convocants. Les noves taxes judicials són el centre d'aquesta protesta, però en el fons el Ministeri de Justícia també hi ha els encarregats d'impartir-la, que va començar fa 8 mesos i a diversos punts de desacord. I després d'arribar ahir al migdia a Milà, el Barça va fer l'últim entrenament. Ahir a la tarda, prèvia al duel de Champions contra el Milan, que es disputa aquesta nit, hora Champions, a 8:45.
7:36, la Cambra de Comerç d'Andorra col·laborarà amb el concurs d'iniciatives ambientals per implicar les empreses del país. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. La 8a edició del concurs d'iniciatives ambientals comptarà amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per fomentar la participació de les empreses, un apartat que l'any passat va quedar desert. A més, s'ha ampliat el període per presentar propostes que comença al febrer i acaba el 29 de novembre per promoure la participació, sobretot de particulars i associacions. En aquest àmbit, el director del Departament de Medi Ambient, Marc Rossell, explica que enguany hi ha tres categories i que comptaran amb la Cambra de Comerç per implicar les empreses.
Recordar que l'any passat teníem quatre categories. Aquest any s'ha volgut repartir els premis en tres categories. Tenim, evidentment, la categoria d'empresaris. L'any passat no va haver cap empresa que va voler participar, llavors, com s'ha explicat, s'ha volgut treballar amb la Cambra de Comerç. De fet, la Cambra està treballant en projectes com el projecte d'aparadors, on tenen molta participació, i creiem que la difusió a través de la Cambra farà de que moltes empreses participin.
Per últim, s'ha augmentat la dotació dels premis fins als 1.500 euros per al primer de cada categoria i als 1.000 euros per al segon premi.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs després d'un dia avui amb molt de sol i temperatures força suaus, demà dijous s'acosten canvis. La balança es decanta cap a les baixes pressions i també cap a la inestabilitat. La proximitat al cap de setmana coincidirà també amb un canvi de temps molt acusat, amb l'arribada de pluges, neu a cotes molt baixes i gran descens de les temperatures. Divendres arriba una nova pertorbació que portarà pluges a bona part del país, però serà dissabte quan s'espera més enrenou meteorològic. La neu podrà caure a la meitat des del país a cotes molt baixes, clarament inferiors als 400 metres i amb un ambient de clar hivern.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Els pares tenen l'obligació de verificar les modalitats amb què es realitza l'educació sexual en les institucions educatives, a fi de controlar que un tema tan important i delicat sigui afrontat de forma apropiada. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou, el bisbe de Lleida, Joan Piris, ens dirà què pensa del present i el futur de l'Església amb la renúncia de Benet XVI. A la tertúlia tindrem Francina Alzina, Josep Maria Noguer i Lluís Sols. A les 9 arribarà a la secció de consum plusvàlua del primer cafè. A dos quarts de 10 ens visitarà Anna Ludavit, que actuarà aquest dijous en un concert pregari a Cardedeu dins del projecte Cor Nou. I tancarem amb nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Quan falten gairebé 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts a 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Josep Jorge, director de l'empresa Jubilar-se en Casa. I comencem amb l'actualitat d'última hora perquè continua el Congrés dels Diputats aquest primer debat de política general i ho fem amb un exercici que hi participarà la Sara Cruz com a gramàtica.
Bueno.
Pel que fa a la gramàtica de Josep Antoni Duran i Lleida, perquè acaba de contestar el líder d'Unió, Mariano Rajoy, sobre la consulta del dret a decidir, i el líder d'Unió ha assegurat que no es pot negar als catalans el dret a ser espanyols. Està ben construïda aquesta frase, Sara?
A veure, jo crec que sí, de totes maneres no acabo d'entendre, perquè el dret a decidir no és negar ningú ser espanyol, entenc jo.
Josep Jorge, anàlisi polític.
Bé, diguem-ne que és una frase negativa.
Tenim dues negacions.
Exacte, vull dir, al final és una afirmació. Tots som ciutadans i tots tenim dret a que ens respectin les nostres llibertats.
El cap de files de Convergència i Unió al Congrés ha recomanat a Mariano Rajoy que no tingués por de la democràcia a l'hora de permetre el referèndum.
És que és així, perquè, de fet, jo no crec que estiguem en posició de negar o donar drets a uns i a uns altres, sinó que tenim drets de ciutadania. El que passa és que, al final, la ciutadania el que ha de fer és decantar-se per allà on tingui major respecte als seus drets i millors possibilitats de futur li brindi, doncs, un costat o l'altre.
Doncs bé, Mariano Rajoy ha encetat avui el seu primer debat de política general al Congrés dels Diputats com a president del govern espanyol. En clau econòmica, descrivint la situació desastrosa, ha dit Mariano Rajoy, amb què assegura que es va trobar.
Doncs sí, Mercè, s'ha parlat molt d'economia, sobretot ha fet en clau econòmica. Rajoy ha titllat de desastrosa la situació i ha explicat que Espanya anava cap a la suspensió de pagaments. No obstant, ha afirmat que ningú apostava per Espanya ara fa un any i que ara ningú pensa que Espanya no podrà tirar endavant. Rajoy també ha dit, però, que la situació no permet ni un minut de relaxació, ha dit que avançarà cap a una ofensiva contra l'atur, especialment juvenil, els autònoms i també la petita i mitjana empresa.
Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmat en el debat de política general que des que Mariano Rajoy va arribar al poder ara fa poc més d'un any, res està millor que fa un any i tot l'important està pitjor, ha dit Pérez Rubalcaba. D'altra banda, el líder del PSOE ha considerat desastrosa la gestió de Rajoy per haver fet retallades arbitràries i haver imposat, diu, l'austeritat, sí, però pels que menys tenen. Per tot plegat, li ha tornat a demanar que dimiteixi. Rajoy ha respost Rubalcaba amb aquestes paraules.
Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Señor Pérez Rubalcaba, nada le parece bien, nada. Lo comprendo porque cuando la tarea de criticar corresponde a aquel al que estamos rectificando, es imposible que nada le parezca bien, es de puro sentido común. Y lo comprendo porque estamos dejando muy mal, en muy mal lugar, todo lo que ustedes no hicieron en su momento y debieron haber hecho.
Rubalcaba també ha denunciat que Espanya no només ha de fer front a una crisi econòmica, política i social, sinó també a una crisi moral per la corrupció i pel fet que el PP hagi passat de puntetes pel cas Bárcenas en aquest debat.
Vivimos hace semanas bajo el impacto de indicios fundados de la existencia de financiación irregular en el Partido Popular en los últimos 20 años. ¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral.
I per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, ha retret al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ofegui les comunitats autònomes i que el pes de la reducció del dèficit pactat amb Europa no s'hagi repartit de manera justa. També ha criticat durament la reforma educativa del ministre Wert.
Hagan si quieren ustedes una nueva ley de educación. Háganlo, no obstante, respetando el marco competencial vigente. y sobre todo, señor presidente, retiren la parte referente a la especificidad lingüística del sistema educativo catalán. Tiene el aval científico de la UNESCO, tiene el aval político de la Comisión de la Unión Europea. No se entrometan, y lo digo con todo el respeto, en algo tan sensible como es la lengua y la cultura catalana.
Molt bé, Mercè, i per acabar, doncs, en aquest debat de política general al Congrés dels Diputats, direm que ara és el torn del grup d'Esquerra Plural, de Caio Lara concretament, ha fet referència a la situació social d'Iberia i també a l'espoli en sectors estratègics de l'economia. També dona suport a les protestes dels jutges i els desnonats i defineix per ser els desnonaments com un crim econòmic i social perquè deixa al carrer famílies sense mala fe.
Doncs estarem pendents de...
Molt pendents, de veure què diuen.
De què diuen la resta de grups. Es preveu una jornada llarga. Tot i així, demà continua.
Sí, ara. Sí, a veure.
Sí, sí.
Josep Jorge, que... amb què et quedes? Anem a...
Bé, diguem-ne que és evident que això és la notícia d'avui i de demà, però realment el que està succeint tampoc és notícia. Diguem-ne, jo crec que tots nosaltres cada cop estem perdent més l'interès en les paraules que aquí es puguin produir, perquè al final el que necessitem són solucions. I ja sabem quins són els problemes que hem tingut, quins són els problemes que estem tenint, i al cap i a la fi, com ara llegeixo per al Twitter, el Lluís Foix mateix diu debate sobre l'estat de la precarietat i el miedo al futuro. És que, de fet, estem parlant d'això. No estem parlant de solucions que puguem aportar o impulsar des dels diferents grups polítics. Simplement el que ens estem recriminant és qui va originar tot aquest procés, qui no ha fet què, però no hi ha propostes concretes sobre què és el que hem de fer per sortir d'aquí. Jo continuo dient, com a català, com a mínim, em sento mínimament animat de que una majoria dels grups polítics catalans estiguin impulsant una altra via per a Catalunya dins de la Unió Europea. Com a mínim, això és esperançador, perquè el que està clar és que dins de la mediocritat en què estem vivint no ens en sortirem amb esperança.
Déu-n'hi-do, doncs estarem pendents de tot el que doni de sí, perquè paral·lelament, a les afores del Congrés dels Diputats, hi han passat més notícies relacionades amb les tres Cs que avui dèiem que Mariano Rajoy doncs, havia de combatre. Parlem de Catalunya, parlem de la corrupció, com també parlem de la crisi, no? Aquest grup de les tres Cs, Josep Jorge. Comencem bé per la corrupció, bé... Espionatge, Sara, com ho podem definir, això?
Mira, la veritat és que... Ja...
Ho expliquem.
Sí, ho expliquem millor. Hi ha tants adjectius definibles.
Que decideixin, perquè milers d'informes estan immobilitzats per la policia a l'agència Método 3, després de l'escorcoll d'ahir, recordem-ho, però podrien no ser-hi tots. Segons ha informat aquest matí TV3, responsables de l'agència de detectius haurien estat entrant i sortint de les oficines durant la setmana passada. S'haurien endut informes i més documentació coincidint amb l'esclat del cas dels espionatges que està centrant l'actualitat aquests darrers dies.
Doncs si dilluns mateix, Marcel, jutge, ja va ordenar, recordem, les detencions del director i també de tres extraballadors d'aquesta agència. El cas, però, va sortir a la llum ara fa tot just una setmana, quan diversos diaris van publicar que Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez, l'exparella de Pujol Ferrusola, van dinar en un restaurant de Barcelona el 2010 i que la conversa va ser enregistrada per l'agència de detectius. L'objectiu principal ara dels agents és trobar el llibre de registres de l'agència on constaria qui va encarregar l'espionatge, però segons algunes informacions, aquell llibre s'hauria perdut arran d'una inundació.
Bé, aquesta seria la fe Catalunya... Més aviat Catalunya.
Sí, no, Catalunya, diguem-ne, llançant una ombra de corrupció, dubtes i generalitzada sobre la nostra societat, perquè al final ja no només estem parlant dels partits polítics, sinó que estem parlant de que aquí, presumptament, s'han gravat converses d'empresaris, membres rellevants de la societat civil. De fet, diguem-ne, estem llançant tota una taca per atacar la credibilitat de les institucions i de les empreses i de les persones que han de liderar determinats processos. És obvi que alguna cosa hi ha. Aquí el que ens hem de preguntar és i per què surt ara? I per què surt amb aquesta intensitat? I quins són els motius que està portant a que tot això es faci públic? Hi ha un quo vadis. A qui beneficia tot això?
Per tant, tu creus que ataca el procés sobiranista?
Jo crec que clarament està atacant a la societat catalana per tal de que no es senti orgullosa del que és i el que pot arribar a ser. És evident que sempre, sempre, sempre hi haurà mecanismes no transparents i, evidentment, hi haurà corrupteles que hem de combatre. Però el que no podem posar en dubte és la creença en nosaltres mateixos, que nosaltres mateixos podem avançar. I això és el que està atacant directament aquesta, diguem-ne, descoberta de gravacions, com tots els ombres de dubte que hi havia amb el president i d'altres membres històrics dels governs a Catalunya. Vull dir que s'està intentant atacar la credibilitat de la nostra societat. I jo crec que aquí hem de fer una forta defensa, per un costat, de la transparència, però per altra, dels nostres fets diferencials, que són els que, jo crec, ens portaran a un futur millor que el present que ara tenim.
És curiós perquè amb aquest cas, amb aquest afer de l'espionatge aquí a Catalunya, de moment no ha sortit cap nom de cap periodista.
No, no, i diguem-ne que aquí tot sembla que hagi estat quelcom que hagi organitzat, no se sap ben bé qui, però que hagi tingut unes dimensions exactes, enormes. A veure, més d'un cop he comentat que els mitjans de comunicació són lobbies polítics que tenen unes intencions i una intencionalitat. Quan es publiquen certes coses no són gratuïtes, no és per res. Sempre s'està cercant un objectiu i no deixa de ser curiós que ara surtin les gravacions quan segurament el Partit Popular estaria visquent l'afer més tèrbol de tota la seva història amb el cas Bárcenas i companyia.
Doncs en aquesta línia, el cas Bárcenas havia de ser un clar protagonista en aquest primer debat de la Nació al Congrés dels Diputats, però no ha comparegut. No ha comparegut, però sí, sembla que ha comparegut, diguem-ho, d'una manera especial, perquè la Fiscalia Anticorrupció considera que existeixen múltiples i contundents indicis de la comissió de diferents delictes per part de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, imputat en el cas Gürtel. Així ho exposa en un escrit presentat al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.
Sí, el fiscal però creu que encara és prematur pronunciar-se sobre les mesures cautelars demanades contra l'exsenador popular. El fiscal diu al jutge que resolgui la procedència d'aquestes mesures cautelars després de la declaració de Bárcenas prevista per dilluns vinent i un cop es coneguin també els informes sol·licitats a les unitats de delictes econòmics i fiscals i també a l'agència tributària sobre els seus comptes milionaris.
No entenc com ningú ha assumit responsabilitats per al cas Bárcenas. No ho entenc. O la nostra societat està malalta perquè no té prou capacitat de generar responsabilitats, demanar responsabilitats, perquè el que està clar és que els nostres polítics no són capaços d'assumir les responsabilitats. De tal manera en que és evident que cada vegada s'està trencant més i més i més el vincle que hauria d'unir ciutadania en política. Tot això ho acabarem pagant, perdent una quota que és molt important, que és la nostra participació en les eleccions a l'hora de poder triar qui volem que siguin els nostres representants. No sé si com a societat hem de renunciar a aquest dret que tenim, simplement perquè entenem que el sistema no està sa, o hem de generar una petita revolució exigint als nostres representants que canviïn la seva relació entre ells i amb la societat.
És que després, Josep Jorge, ens en podem emmirallar en uns altres països, com per exemple Bulgària. Avui coneixem que el govern de Bulgària serà dimitit arran de les protestes contra la pujada de les tarifes elèctriques.
Doncs si ho sabíem aquest mateix matí, la Mercè, quan el primer ministre búlgar, Boyko Borisov, ha anunciat la seva dimissió i també la del seu govern. Ho ha fet després de 10 dies, recordem, de manifestacions arreu del país contra l'increment de les tarifes elèctriques. Unes protestes que en alguns casos inclús han derivat en incidents violents. Davant del Parlament, Boyko Borisov ha assegurat que no participarà en un govern en què durant el seu mandat hi hagi una policia que s'enfronta a cops amb el poble.
És un altre món, no? I diguem-ne que no tindria Bulgària com a un país exemplar, diguem-ne, de a les primeres potències, tant a nivell de cultura democràtica com, evidentment, d'organització interna. Però és evident que quan un comet errors, diguem-ne, per acció o per omissió, ha d'assumir responsabilitats. I les responsabilitats el que fan és sanejar a l'entorn. Volem continuar en aquest immens mar de, diguem-ne, entre cometes, porqueria? Doncs estem tenint una representació teatral avui al Congrés dels Diputats. Estan intentant justificar tota una sèrie de retallades a grups socials molt necessitats. Estan intentant justificar el per què no es pot fer una política expansiva, els mateixos que durant molts anys han estat encobrint o permetent pràctiques absolutament il·lícites. Ja em direu com algú pot estar atent i veure credibilitat en el debat que avui s'està produint al Congrés dels Diputats.
Parlaves d'errors, no sabem si ha estat un error o no, però avui el líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, ha demanat l'abdicació del rei Joan Carles. Ho ha dit durant un dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona.
Doncs sí, el compte de Twitter de la premsa de la Cambra ho ha piulat de seguida, citant les paraules textuals de Navarro, que ha parlat de la necessitat que el rei abdiqui. Diu Navarro que Joan Carles va contribuir molt al seu dia a la democràcia, però que ara arriba l'hora del canvi al capdavant de la monarquia espanyola.
Plantejo avui, obertament i públicament, la necessitat d'abdicació de l'actual cap d'Estat. Crec, sincerament, que el príncep Felip ha de ser rellevant per arbitrar els profunds canvis que requereix el nostre país. Convido a la corona a modernitzar-se i també a acceptar les normes de transparència que avui ens exigeixen els ciutadans.
Per cert, que el PSOE ja ha dit que no comparteix en absolut aquesta petició d'abdicació del rei que ha formulat el primer secretari del PSC, Pere Navarro, i considera que les seves declaracions són totalment inadequades.
Dins de la pèrdua de rumb que ens està, diguem-ne, acostumant a mostrar el PSC des de fa dues eleccions, sembla que ara ens estem acostant més cap al públic republicà. No ho sé, no deixa de quedar-me bastant perplexa aquests nades i vingudes que està fent els representants i els líders socialistes intentant buscar, no sé, un titular. Perquè jo, la veritat, si avui la nostra principal preocupació és si ha d'abdicar o no el rei, home, doncs crec que el dia a dia ens està portant necessitats molt més fortes que no pas aquesta.
Alguns analistes asseguraven que per una vegada que el PSC es desmarcava del PSOE, almenys que sigui per benefici per Catalunya.
Potser el que tindrien que fer és això, presentar una dimissió, no? És manifestar clarament conforme uns i altres són diferents, si realment ho són.
Josep Jorge, t'agrada el pa?
Moltíssim.
De la terra?
Moltíssim.
Doncs estàs de sort.
Caram.
Blanca Aranyó, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Doncs avui parlem del pa. El pa és un aliment bàsic en la majoria de cases i molts de nosaltres difícilment passem un dia sense menjar-ne ni que sigui un tros. Doncs bé, avui el pa, concretament el pa de pagès, està de celebració. I és que la Comissió Europea ha afegit el pa de pagès català a la llista d'indicacions geogràfiques protegides. Expliquem-ho. El pa de pagès, d'aquesta manera, passa a formar part d'una llista de més de 1.100 productes ja protegits per la legislació europea. El pa s'inclourà en la categoria de productes agrícoles o d'alimentació que correspon a pans, pastes, pastissos, dolços i altres productes de fleca. En aquesta nova indicació geogràfica, el pa és descrit com un pa tradicional, rodó, amb una crosta cruixent i una molla tendra amb forats grans, amassat sempre a mà. Es produeix de forma artesanal, amb fermentació lenta i cocció en forns de terra refractari. D'aquesta manera, el pa passa a compartir aquesta denominació amb altres productes que també coneixem molt bé, com la llonganissa de Vic, el calçot de Valls, el torró de Gramunt o les patates de Prades.
Escolteu, la Blanca Aranyó ens ha servit el sopar d'aquesta nit, eh?
Sí, definitivament. Jo ara me n'aniré cap al súper i em compraré pa de pagès amb un bon fuet de Vic. Superi això mentre veig el Barça.
Res de pizza, cert?
No,
els
res.
Els italians ja tenen prou amb el Barça. Vull dir que ara donem-li publicitat al nostre benvolgut pa de pagès.
Volíem parlar també dels jutges i magistrats i fiscals que han començat aquest migdia una jornada de vaga per protestar contra la política del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. Res, ens queda un minut per comentar-ho, Josep.
No passa res. O sigui, a part de ser tot molt més car, a sobre, diguem-ne, hem de deixar que la justícia vagi un pèl més lenta per tots aquests processos que, evidentment, tenim drets a poder manifestar doncs, la seva divergència amb el ministre. Les seves polítiques fan que tota la justícia encara vagi una mica més lenta. I és el que necessitem, que precisament aquesta justícia vagi una mica més ràpida.
És una protesta que clarament perjudica el ciutadà.
Sí, és evident. És una protesta, diguem-ne, corporativa. Jo preferiria que protestessin treballant el doble. No ho han de fer sempre, només un dia o dos, però fem una protesta a la japonesa i demostrem que realment estem per donar-li el màxim servei possible a la societat.
Doncs aquesta idea ens la apuntem, Josep Jorge, director...
No sé si hi haurà molts jutges que li agradarà això, però vaja.
I no sé si la Sara també estaria a favor a fer una protesta a la japonesa.
Mira, sí.
Doncs mira, Josep Jorge, moltes gràcies per haver compartit les notícies del dia amb els dos d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions al Mario Ramírez de les Vies de So, Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz de la redacció i producció, també de qui us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit us deixem a la sintonia de Ràdio Estel amb Oriol Casals i al programa De Cap i de Nou. I a la sintonia de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.